Radio Astel.
Gairebé 6 que passen de les 11, ja tenim aquí el periodista del diari Ara, Cesc Maideu, per obrir un nou episodi de la Crònica Negra de Catalunya, de casa nostra. Ja sabeu que això ho fem els dilluns. I avui parlarem, alerta de trànsit, un tema del qual se n'ha parlat molt els darrers dies, però abans començarem tractant l'actualitat de successos, d'esdeveniments negatius de casa nostra, que passa, com ja sabeu, com ens han explicat els companys informatius, pel doble tiroteig d'ahir a Terrassa. Primer de tot, Cesc, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, estic bé.
Estàs bé, eh?
Estic bé, estic bé. Vinga. Cap de setmana intens a nivell de successos.
Déu-n'hi-do. Però escolta, és des de... No sé com hem començat aquest 2025, Cesc.
Va ratxes, també, perquè si recordem, vam parlar fa poc d'una molt mala ratxa de crims i sí. Ara portàvem 2 o 3 setmanes que no en teníem.
Que estàvem més calmats.
Estàvem més calmats. Sí. I ara hi vam tenir un, però a més a més vam tenir 3 incidents amb arma de foc en un dia. Vam tenir també un incident amb arma blanca que van amputar la mà d'una persona. Vull dir, hem tingut un cap de setmana molt intens.
Recorda'ns això, perquè ara tu deies, jo els que em venen al cap, i també el que ens han explicat els companys informatius. Espera, Giró, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El tema de l'Hospitalet i de Terrassa, no? Que han estat, on s'han produït aquests últims successos.
Segurament el més greu és el de l'Hospitalet. Ahir de matinada, en una discoteca, apareix un cotxe a la sortida de la discoteca i disparen 5 trets en una persona que va acabar morint. Després passen unes hores i al migdia es registra un altre tiroteig, que en aquest cas va ser una persona en una perruqueria, no? I una persona va resultar ferida per un tret al peu, que evidentment no corre perill la seva vida. Total, que ara la investigació cap on va? Va cap a que els dos tirotejos estarien vinculats entre ells. Uh-huh. De fet, es treballa amb la hipòtesi que això ho hem de dir condicional, perquè no és un fet encara, però es treballa amb la hipòtesi de que l'autor del segon tiroteig seria el germà de la víctima del primer tiroteig. Per tant, que el segon tiroteig seria una venjança del primer tiroteig.
Val.
I tot estaria emmarcat en un conflicte entre... podríem dir-ne, qualificar-ne bandes llatines... Uh-huh. Però no estic entrant en el territori dels Latin Kings, no estem aquí, és a dir, de bandes llatines. Darrere hi podria haver problemes de drogues, tot i que això encara estem en una fase una mica inicial per veure-ho. Vull dir que estem una mica encara anar parlant d'hipòtesis, no tant de fets, perquè és molt d'hora. Però això seria Terrassa, una part.
Una part.
Hospitalet, una segona part, també una baralla, tumultuària, és a dir, bastanta gent en un bar.
I a Terrassa últimament estan passant també, perquè no sé si va ser la setmana passada que va haver-hi un tiroteig també a Terrassa o que va haver-hi un atropellament. Ara em ve el...
Jo, em sap greu, no em sona.
A mi no em ve el cap, tampoc.
Però sí que és veritat que últimament està... Vull dir, Terrassa sona molt com a mi em sona d'explicar diverses notícies on han passat coses.
Evidentment, és un nucli urbà molt gros, sí. Clar. Per tant, hi passen moltes coses. Sí, sí.
Bé, no sé si volies afegir alguna cosa més d'actualitat.
No, i Hospitalet també, que va ser una baralla en un bar, i en algun moment de la baralla algú va treure un matxet, una arma blanca de grans dimensions, i va acabar amb la mà amputada una altra persona. Que està estable, també està a l'hospital, no la seva vida no corre perill, però sí que semblaria que ha perdut la mà. Per tant, i a més, a la tarda vam tenir un altre tiroteig o un altre incident amb arma de foc a Barcelona, Sant Martí, que els veïns avisen que algú ha disparat trets perquè han sentit detonacions, i quan els Mossos hi arriben veuen uns quants casquets al terra, que per tant vol dir que algú va disparar, però no saben res més. Semblaria que algú va disparar trets a l'aire.
Mira, perdoneu, la nostra companya d'informatius, Júlia Julve, que està al quite de tot sempre. A Terrassa, un home va morir atropellat per una dona que conduïa beguda.
És veritat.
Això era aquest malaurat accident. Deixa'm preguntar-te també, ara que parlem d'accidents, avui també ens portes aquestes 5 carreteres envaïdes per camions, Cesc. No sé si tens novetats o alguna cosa de l'accident que va haver-hi la setmana passada a Barcelona, ple centre de Barcelona, a la Diagonal, amb 2 autocars.
Encara s'està investigant. Vaig estar-hi moltes hores, jo, ja. És a dir, vaig estar-hi des del moment fins des que va passar.
Davant de la Casa de les Punxes,
Davant de la Casa de les Punxes.
Sí.
El tema de fons és que... A més, jo vaig poder veure una càmera de seguretat que grava l'accident, però el grava de lluny i, per tant, hi ha matisos que també em vaig perdre. Però el que està clar és que un vianant passava pel mig.
Això es veu a la càmera?
Això està clar. No, la càmera que vaig veure jo no es veu, però com deia, és una càmera llunyana. I per tant, i pel perfil de la càmera és difícil de veure si un vianant creuava. Però està clar que un vianant estava creuant perquè el van trobar una persona entre els dos camions. Ai, els dos camions, els dos autocars. una persona que està ferida crítica, està estable, està a l'hospital, però la van trobar això encalçada entre els dos camions.
D'acord.
Per tant, el que s'està acabant d'estudiar és si el camió de darrere va haver de fer una maniobra estranya per esquivar aquest segon vianant. Tot i això, sí que sembla que, sigui el que sigui la maniobra, no estem parlant d'una maniobra molt, molt brusca, perquè en les càmeres ja es veu clarament com hi ha un autocar aparcat i l'altre el xoca per darrere. Per tant, el que s'està investigant és això, amb la caixa negra de l'autocar, del segon, sobretot, perquè el primer està parat, estan sortint passatgers, doncs del segon autocar, quan frena, quan gira i per què ho fa.
I a quina velocitat.
I a quina velocitat també. Que la velocitat tampoc és molt alta, clar. Això s'aprecia en la càmera, potser estem parlant dels 40 km per hora. Però s'està investigant tot això.
Deixa'm dir-te també que crec que va ser arran d'aquest també malaurat accident a Barcelona la setmana passada entre aquests dos autocars, que no s'han, de moment no s'han de lamentar, per tant,
víctimes mortals. De moment segueixen a l'hospital.
La perillositat del copilot amb aquests autocars, si no m'equivoco, Cesc, això també se n'ha parlat darrerament,
sí, era el, sobretot se n'ha parlat perquè del segon autocar, és a dir, dels quatre ferits més crítics, hem de pensar que són una mare i un fill menor que estaven pujant al primer autocar en el moment que hi ha el xoc, la persona, el vianant que es queda entre els dos autocars i el guia turístic del segon autocar, que clar, està a la part del davant,
clar,
de copilot. I va xucar, i d'alguna manera s'emporta el pitjor del cop. I se n'ha parlat molt també de la mesura de seguretat que hi ha al seient del davant del autocar, que a vegades no està tan protegit com el del conductor segur i com els altres perquè estan més allunyats.
Bé, dit això, ara sí, dèiem que la setmana passada va ser aquesta setmana de la mobilitat amb incidències també constants a Rodalies, també amb una mala ratxa d'accidents mortals de trànsit, fins a 10 en pocs dies, i noves retencions a l'AP7 per accidents de camions. Avui en volem parlar de tot plegat, Cesc.
Sí, adaptarem una mica el rànquing que solem portar cada dia, i és bàsicament perquè des del Servei Català de Trànsit es va fer pública una dada la setmana passada que vaig trobar molt interessant i també preocupant, que és que de les 20 carreteres amb més camions, on passen més camions de tot l'estat espanyol, 19 són a Catalunya. És a dir, de les 20, 19. Només n'hi ha una que no és a Catalunya. I hem aconseguit, que crec que encara n'ha sortit quines són aquestes carreteres, perquè es va parlar en general de carreteres, però hem aconseguit els trams concrets, els quilòmetres concrets de carretera que passa això, que hi ha molts, molts camions, i intentarem fer un rànquing d'això, quines són les 5 primeres.
D'acord, doncs només una de les carreteres, de les 20 carreteres amb més camions, hem de dir que, per començar, no està a Catalunya, eh? Quina és, Cesc?
L'única que no està a Catalunya és a Madrid, a Getafe, que és la A4, l'única del rànquing. Totes les altres estan aquí.
Totes les altres estan aquí, a casa nostra. Doncs comencem amb aquest rànquing, amb la carretera d'Espanya, on hi passen més camions. A on és?
És a Sant Boi de Llobregat, en un tram de la carretera C32, que passa per aquí, i bàsicament ens hem d'imaginar que la C32 és la via que uneix Barcelona amb el que seria tota la part inferior del Baix Llobregat, Viladecans, Gavà, Castelldefels, una carretera també molt concorreguda pel tema aeroport, i és la carretera amb més camions ara mateix de Catalunya.
Jo de primeres pensava que parlaríem Giró, tenia al cap la P7, al primer lloc del rànquing.
A mi també em va sorprendre.
I no és així, eh?
No és així, però la P7 s'ha de dir que per trobar-la n'hem d'anar gaire lluny, perquè és el segon lloc del rànquing, i és el quilòmetre 146, que és en el tram que és a Barberà del Vallès, que és un tram molt, molt polèmic.
Déu-n'hi-do. Doncs aquest sí que no vaig mal entesa, crec que és el tram de la P7 més crític, no?, pel que fa a les retencions.
Sí, vull dir, si tu parles amb trànsit i dius de la P7...
Quin és aquest, eh?
O gairebé de Catalunya, també podríem dir-ne, si parlem de retencions. El tram més crític és Barberà del Vallès a P7, per diversos motius. Hi ha diversos problemes. El primer és que la P7 és una carretera que no està ben connectada amb altres carreteres, i això provoca que cada cop que hi hagi una retenció de vehicles per un accident de camió, perquè hi ha masses vehicles a la carretera, etc, doncs no, els vehicles no poden ser derivats. I també, a més de tot això, que quan canvien de via i es fa aquest enllaç amb unes altres vies, doncs hi ha pocs carrils. Per exemple, passes de la P7, que té 5 carrils, a anar cap a la, en aquest cas, per això també és tan polèmic, la C58, que és en aquest tram concret, i només hi ha un enllaç amb molt pocs carrils, i això es crea un efecte embut. I a més de tot això, doncs aquest punt hi ha el baricentro, hi ha bastants polígons industrials, i es crea, sobretot els dies feiners, un embús que gairebé és crític.
És diari.
I el punt més crític de tots és que quan estàs aquí tens 5 carrils.
Val.
Però quan arribes a Parets del Vallès, uns quilòmetres endavant, passes a tenir-ne 2 només. És a dir, vas perdent carrils d'AP7 i arribes a quan hi ha el desviament amb la C-17, doncs ja només passes a tenir 2 carrils. I això és un embut que en teoria s'està entre...
Clar, però mira, Cesc, a Giró, jo sempre penso, davant d'això, com es soluciona, no? Perquè, d'acord, tenim identificats, no?, aquests punts, com tu deies. De fet, tu ens els estàs repassant avui, per tant, la policia els té.
Sí.
Està en vies de solucionar-se aquest embut o no?
Hi ha projecció, hi ha obres en projecció. Des de trànsit no s'atreveixen a donar dates perquè no depèn d'ells tampoc. Vull dir, la P7 és una carretera que és titularitat de l'Estat espanyol, titularitat del Ministeri de Transports. Mm. Per tant, el trànsit d'alguna manera el que pot és modular el trànsit, proposar mesures,
sí.
Però estan projectades, però de moment no s'aconsegueix tenir una data per fer-les. I també he de tenir present que, quan diem, com se soluciona? Se soluciona amb obres de gran calat, com aquest cas, que és segurament millorar amb molts enllaços que té la P7 amb altres carreteres. Però també, des de trànsit també sempre parlen de que se soluciona, no agafant tant el cotxe, això és lògic.
Ja, si anés bé el transport públic.
Exacte, i la segona variable és que si anés bé el transport públic seria més fàcil no agafar tant el cotxe. Però si hi ha cues a la P7 i els ferrocarrils ni... Bueno, ferrocarrils sí, Rodalies no funciona... Doncs,
tenim un problema.
Anem a peu amb bici.
Clar, exacte, sí. No hi ha un altre. Però sí que és veritat, ara ho apuntava el guionista, que sobretot es va imposar molt la idea del, quan es van treure els peatges de la P7.
El 2021.
Exacte, o sigui, aquest és la variable. És a dir, des de partir del 2021 la mobilitat de la P7 augmenta un 40%. I també augmenta un 40% el trànsit de camions. I en conseqüència també augmenta un 40% els accidents. No totals, ja en parlarem després, que els mortals baixen.
Menys greus.
Menys greus. Però clar, al final ha arribat a aquest punt que la P7 és una carretera sobreexplotada. És a dir, hi passa massa gent. Hi ha dies que no hi cap tothom.
Vinga, doncs seguim nosaltres amb el rànquing que ens proposa avui Cesc Maideu, amb el rànquing de les carreteres amb més camions. Trobar-te tu. És que hi ha més trams de la P7 entre les vies amb més camions, no?
Sí,
no ens quedarem només amb aquest tram.
No, encara n'hi haurem més. El tercer lloc del rànquing és per la B10, que perquè tothom ho entenguis, la Ronda Litoral. I aquí hem de pensar molt en el port de Barcelona, és a dir, hi ha molts camions que van al port de Barcelona i, per tant, hi ha molts camions que van per la Ronda Litoral. I després, el quart lloc del rànquing torna a ser per la P7 i és un tram que està a tocar del que parlàvem abans i que és pràcticament el mateix problema del que parlàvem abans, que és el tram de Sant Cugat del Vallès. I l'explicació és calcada a l'anterior.
Igual,
és a dir, estem parlant d'un lloc amb molta mobilitat, molts polígons, molta activitat empresarial i que tot acaba en un embut a Mollet del Vallès i a Parets del Vallès. I bàsicament és que qualsevol persona que hagi agafat aquest tram de P7, jo me l'he menjat algunes vegades, un divendres al migdia,
divendres al migdia.
Pots estar, vull dir...
Fins dilluns al matí.
Exacte, allà, parat. És un tram que, segons trànsit, hi ha unes 3 hores de retencions diàries.
Déu-n'hi-do, A quina hora concreta, saps l'hora?
Depèn, és a dir, es concentren a primera hora del matí i es concentra també a l'hora de sortir de les feines.
Clar,
és a dir,
són els dos horaris més crítics. Són els horaris punta. Se sap quan... Perquè abans insistíem en aquesta idea, no?, amb aquest alliberament dels peatges, no?, que ha donat doncs, que aquests trams de la P7 estiguin amb més embusos. Se sap quan ha augmentat el tràfic?
40%. Tràfic normal i tràfic de camions a la P7.
És gairebé
el doble. S'ha augmentat moltíssim. I, a més, hem de tenir present una cosa, que això ja també en parlarem més tard, però molta d'aquest tràfic és de camions que abans, no, evidentment, havien de pagar.
Clar.
I ara, doncs, tenen la carretera gratis. I, a més de tot això, s'hi afegeix el fet de que l'AP7 recorre els polígons de Catalunya. Si ens hi fixem, a mesura que vas avançar per l'AP7, vas trobar polígons industrials molt importants. I tot això fa que es creï un efecte, que a la mínima que hi ha un accident d'un camió o d'un cotxe, doncs es creen uns embusos que són molt difícils de solucionar.
Però, perdona, sempre són dolents els embusos?
No, això és una cosa que a vegades parlant amb trànsit diuen, hi ha els embusos, tenen una part bona i es creen més lents i que, per tant, ens matem menys al volant. I és perquè l'AP7 és això, han augmentat bastant, també un 40% els accidents en general, però la gran majoria d'aquests accidents són accidents lleus. Quan parlem d'accidents greus o accidents mortals, a l'AP7 han baixat, de fet, l'any passat es van reduir pràcticament de 16 a 6, van baixar els accidents mortals, que aquest any ja en portem 4, per tant, aquest any anem bastant malament. Però, clar, el fet de que vagis més lent doncs, fa que no xoquis tan fort i que és una obvietat, però millora la situació.
Tens dades de quants accidents de mitjana hi ha a l'AP7 al dia?
3.
Al dia?
Al dia.
Tres al dia, eh?
Tres al dia.
Barbaritat.
I, perdoneu, no sé si vosaltres agafeu el cotxe i aneu a l'autopista, però jo què? Si soc de Figueres, llavors agafo el tram de la P7 que va fins a la Jonquera, pràcticament, i tinc la sensació que en els últims anys els camioners condueixen molt més malament que abans, de debò. O sigui, abans no trobava... O sigui, els camioners anaven pel carril de la dreta, no avançaven... Ara és com, no sé, com si s'hagués perdut la por al volant i tots avancen, que dius, a veure què fas avançant un altre camió, vull dir que són coses molt perilloses. Tinc aquesta sensació, no sé si és una percepció meva
i més ràpid,
o és la tònica.
No?
Hi ha diversos elements aquí. Un és que aquest sí que la perdeixen els Mossos d'Esquadra i és que a vegades s'està produint una... O sigui, que les empreses estan pressionant molt els camioners
perquè arribin
abans,
no?
O l'hora.
Clar, és que no hi...
I després, evidentment, que si et trobes amb retencions i has d'enviar... Després, potser, segurament, vas més ràpid del que hauries d'anar per poder arribar al lloc que toca. I en segon lloc, hi ha una dinàmica que també avisen des de trànsit i és que han detectat com un augment dels conductors amb carnet estranger, és a dir, conductors estrangers, que venen aquí i, evidentment, no estan acostumats a la circulació, que, evidentment, circular per Europa hi ha uns senyals i tot, vull dir que, més o menys, és unificat, però que no estan acostumats a la via ni tampoc al trànsit que té la via. De fet, s'han produït últimament bastants atropellaments a la via de la P7. El darrer va ser aquesta setmana, i era això, era un conductor estranger que va baixar del camió perquè se li va quedar brat el camió i des de trànsit es creu que, clar, que com que no sabia prou bé que en aquella via hi ha molt trànsit, potser va sortir massa confiança i va acabar sent atropellat. Però això, ells des de trànsit volen proposar i estan intentant fer una formació.
Per tots aquells conductors...
No obligatòria, perquè en aquest trànsit no ho poden fer obligatori per aquests conductors.
Estrangers, no? Que clar. Potser la normativa i les normes de trànsit d'aquí, doncs...
Exacte, perquè no és això, és a dir, circular per grans vies com l'AP7 o, per exemple, la Ronda Litoral, o anar enllaçant amb altres vies no és fàcil, vull
no,
dir.
No, clar.
Vull dir, tot, si t'ho coneixes, evidentment, és molt millor i estan notant aquest efecte.
Perdona,
també.
Cesc, que m'he quedat amb aquesta dada que ens has explicat ara. O sigui, que cada dia hi ha 3 accidents de mitjana a l'AP7, però molts, com els darrers casos que ens has explicat fins ara, estan provocats per camions, entenc?
És un percentatge important de camions, o sigui, d'un percentatge important. No tenim la dada exacta de quants, o sigui, tenim les dades exactes de tipus d'accident. Des dels últims... Des del 2007 tenim la dada de quants accidents i la tipologia d'accident. És a dir, el 2007, en peatges encara, evidentment, parlàvem d'accidents amb víctimes, 532, i ara, el 2024, estem amb 700. Per tant, n'hi ha gairebé 200 més que abans dels peatges. Vull dir que...
Anem a tancar aquest rànquing que ens porta avui el Cesc Maideu de 5 carreteres envaïdes per camions a casa nostra. Quina és la cinquena carretera, no?, que ens falten més camions?
Doncs és la B23 a Molins de Rei.
Home, no falla, clar.
Perquè aquesta te la coneixes,
sí,
especialment.
Sí, aquesta hi passava bastant.
I freqüentes.
Per aturar, sí, clar.
Doncs també està molt bloquejada de camions. Totes les carreteres, si s'hi ha fixat, formen part del nus de la àrea metropolitana de Barcelona. Tot estem allà. I en aquest cas, connecta la B23, connecta amb molts polígons del Baix Llobregat, de tota la zona de Martorell, també d'Esparreguera, etcètera, etcètera, etcètera. I doncs també està en aquest rànquing. I si seguíssim, encara continuaríem trobant AP7, eh?
AP7, AP7, AP7. AP7,
hi ha 9 trams. Entre les 20 primeres hi ha 9 trams de l'AP7. Vull dir que l'AP7 s'emporta la palma, sí.
Bé, rànquing tancat, doncs. Ara, potser hi haurà gent que dirà, ostres, és que el tram de què passo per...
Jo anava a dir a la Jonquera també...
Aquí estem parlant de camions. Clar. De camions. Bàsicament, es calcula la intensitat mitjana diària de vehicles que hi passen. Hi ha certs detectors, doncs, en els trams on s'hi detecten més camions, doncs són aquests.
Clar, perquè ara ho deia la Olma, jo també m'ha vingut al cap la Jonquera, no?
És que jo pensava que estaria al rànquing.
No, no, vaig a mirar si està al rànquing.
Segur que està de les 20 primeres, perquè vulguis o no, com que fa frontera amb França, el trànsit de camions és important, i abans de que s'alliberessin els peatges l'any 2021 passaven per la Nacional. Llavors això té una doble cara de la moneda, que la Nacional passava per molts pobles, hi havia molts accidents que hi havia camions implicats perquè travessaven el poble. Llavors hi havia víctimes que normalment eren vianants. Llavors, des que es van alliberar els peatges, sí que aquests accidents als pobles no han passat, però després tens el caos de la pesta.
No hi és, la Jonquera.
No hi és,
sorprenent.
Veritat. Sí.
Saps què? No puc satisfer la teva... No, però sí que és veritat, és això, que l'AP7 també ha creat que com que tot el trànsit va cap a aquesta carretera, que és molt més segura, doncs s'han reduït els accidents mortals i greus a les carreteres del voltant,
clar,
també.
Clar, clar.
Vull dir que no tot és dolent de l'AP7. L'únic problema que té l'AP7 és que hi passa massa gent del que hi hauria de passar. És l'únic problema.
11:25, rànquing tancat avui amb el Cesc Maideu. Ara anem, com sempre, amb l'anècdota.
Thank you.
Cesc, quina anècdota ens portes avui? Relacionada, entenc, o no? Perquè a vegades
el trànsit,
ja sabeu...
Sí, no, amb el trànsit, sí. Val, val. Amb el trànsit. Hem parlat de l'AP7 i aquesta setmana es va produir un episodi molt curiós, que va ser, no sé si us en recordeu, dimarts es va accidentar un camió de porcs a l'AP7 de Vilafranca del
Penedès. Sí, sí, que és veritat.
Que és molt delicat perquè hi havia 100 porcs vius i 100 porcs morts sobre la carretera. Mm-hmm. Per tant, tu per netejar tot això, emportar-t'ho, tornar a obrir les vies, vull dir, és un incident molt delicat de solucionar.
I per trobar-los, clar, no són ovelles que pots tenir un gos d'atura que te les... Que
no, clar, bueno...
Com busques a ser...
Vull dir, hi ha porcs segurament que potser van desaparèixer, però això, la xifra més o menys era això, un centenar de porcs vius, un centenar de porcs morts. I
ai, pobrets.
I després, evidentment, les tasques s'allarguen, és molt delicat. L'objectiu sempre és obrir un carril, tan ràpid com sigui possible, aconseguir obrir un carril perquè la gent vagi passant.
Sí.
I, a més, els Mossos van posar en diversos punts del voltant i els hi van, d'alguna manera, els conductors prohibir entrar per l'AP7 i anar per altres vies per evitar un col·lapse molt gran. I la situació va anar mitjanament bé perquè es van aconseguir només 4 quilòmetres de retencions, que és relativament poc, tenint en compte el que podia haver passat. Total. Evidentment, quan tu passes per això és en sentit nord, en sentit sud, perdoneu, és a dir, el sentit Tarragona,
sí.
I quan tu passes cap a, en sentit Barcelona, en sentit Girona, doncs, evidentment, tu veus tot ple de porcs allà,
sí.
I és una cosa que sobta al volant. Sí. Doncs, en el mateix punt, però en sentit sud, 3 camions van xocar.
Ai, clar, desdistrets, no?
I el motiu, i ho ha investigat una mica els Mossos Trànsit, sembla que és l'efecte Badoc, es coneix així.
És que això es diu molt clar.
Badoc?
Efecte Badoc.
Sí.
Efecte,
de nou a la Badà.
En castellà, efecte Mirón, que potser coneix més gent així.
Sí.
Tot això, que van badar, van quedar-se mirant els altres porcs i van xocar entre ells i van produir 5 quilòmetres de retencions en sentit
encara
nord.
Més del que hi havia.
I es va produir allà, doncs, que es va poder solucionar bastant bé perquè que hi hagi només 4 quilòmetres és bastant poc. Però això a mi em va sorprendre perquè a mi sempre de l'efecte aquest, efecte Badoc, se n'ha parlat, jo n'he parlat sempre així en converses cunyades, podríem dir-ne, com una cosa que passa. Però,
tens
però,
cunyats, tu, Cesc?
No tinc cunyats, però...
Cunyades?
Tampoc. Però vull dir que,
sí,
que en converses allò amb amics o el que sigui...
Sí.
De fet, un dia un amic m'ho va dir, l'efecte Mirón, i vaig pensar, aquest tio... Bueno, no sé. Però es veu que és un efecte real, que està...
Sí,
o sigui, està
sí.
Vull dir que trànsit el té considerat, i molts accidents passa. Vull dir això, que quan passeu per davant d'un accident no cal frenar i mirar què ha passat.
Doncs bé, gràcies, Cesc, per aquesta anècdota final, avui relacionada amb aquestes 5 carreteres més envaïdes pels camions a casa nostra. I ara, deixa'm preguntar-te, per si no, la Giró em diu, què ha dit el Cesc? De què parlarà la setmana que ve? Sempre m'ho pregunta.
Estic informada.
A l'acabar el programa.
És que
tinc
no? Dubtes. Perquè,
ah, sí?
Sí, tinc dos coses diferents.
A veure,
t'ajudem.
Sí. Vols que t'orientem? Sí? Sí. O vols compartir o no?
No, és a dir...
Ah, no? Val.
No, sí, a veure... Un és més relacionat amb tema amb robatoris a infraestructures, o sigui, a estacions i a aeroport. Vale? Seria una banda això. I de l'altra banda també, no sabia si parlar... És que hem parlat molt de crims i volia portar una perspectiva diferent de parlar d'assassinats, però potser acabo parlant dels robatoris. No ho sé, m'he acabat de mirar. Va, perquè m'han arribat unes dades de robatoris que són interessants i crec que es poden estar bé.
Per Barcelona o alguna zona concreta?
Sí, aeroport, també tenim l'estació de Sants, estacions...
Que
això està bé. I és bastant bo per la societat saber-ho, per prevenir en aquests
doncs aquest tema ens agrada. Tot el que facis segur que ens agradarà, mai Déu. Escolta'm, deixa'm, abans de marxar, perquè llegim també l'Ara, per complir amb l'acord d'immigració pactat entre Junts i el PSOE, s'han d'incorporar 13.500 nous agents de Mossos d'Esquadra amb els pròxims 8 anys. Clar, per tenir suficients efectius s'han de formar 1.800 agents cada any, que això, Cesc, és una notícia que escriu la teva companya, la periodista Núria Orriols de l'Ara, i també col·laboradora de les tertúlies d'aquesta casa. Clar, de fet, el diari parla de missió impossible.
És una llicència que ens donem, missió impossible, perquè estem parlant de Mossos d'Esquadra i doncs, fent referència a les pel·lícules, però és una missió molt complicada, això segur. Perquè, clar, s'ha parlat molt del nou sostre d'agents, que arribarem a 26.800 agents l'any 2032. I dius, vale, molt bé, això està molt bé. Com a promesa política està molt bé, però anem a aterrar-ho.
Clar,
com s'aterra?
Anem a aplicar-ho, això, no?
El problema de fons és, i aquí és on tothom parla que és molt complicat, és els Mossos és un cos que fins fa molt poc era un cos molt jove, però comença a ser un cos gran, perquè les primeres promocions, les segones, que van ser les més nombroses, doncs comencen a arribar a l'edat de jubilació. Què passa? Hem de pensar que a Mossos d'Esquadra, amb els anys, hi haurà 600, 700, 800, 900 jubilacions anuals. I venim de tots uns anys de retallades on no es van fer promocions. Això què provocarà? Que perquè assolir aquest ritme, hagis de tenir promocions de 1.800 agents cada any. però que no és gens fàcil.
No.
L'última promoció va ser de 850. Van aprovar, de tots els que s'hi van presentar, van aprovar 750. És a dir, no van ni tan sols omplir les 850 places. Vull dir que serà, bueno, serà, és complicat, és un repte, a veure si és un repte.
Missió impossible.
Una missió impossible.
Vale,
el Top Cruise sempre aconsegueix superar la missió al final, vull dir que potser ho aconsegueixen superar.
Bueno, ja ens ho explicareu. Una notícia que, per cert, podeu llegir al diari ara. Maideu, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que tinguis bona setmana.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.